Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que les flaones són uns pastissets tradicionals de l'Alt Empordà? Sí, sí, sobretot de figueres, i és que solien menjar en aplecs i festes majors, com per exemple el de l'ermita de Sant Pau de la Calçada. Les flaones són unes postres típiques als pastissets de Tortosa, d'origen àrab, farcides amb confitura de gall d'àngel, tot i que també poden ser farcides de crema o de xocolata o del que vulgueu. I és que el farcit no té aturador.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Després d'aquestes flaones de l'Empordà, anirem a veure quina recepta ens porta avui la Lali Cabrera, aquesta cuinera de Tortosa, de cuina catalana. Atenció, atenció, perquè anirem després cap al Solsonès, perquè avui amb en Marc parlarem de què hi tenim el bosc de comestible en aquests moments. I tornarem a Barcelona, que avui tenim, atenció, una conversa molt interessant amb una dona creativa, amb una dona que es diu Elsa Iranzo i que és, atenció, food designer. I acabarem a Olot amb una poesia ben dolça de Lluís Riera de la Pastisseria Cacau. Vinga, va, comencem! Ja tenim a punt els fogons. Atenció, senyores i senyors, la Lali Cabrera, que ens ve a explicar un plat de cuina catalana. Lali, bon dia.
Bon dia, Pep. Com estem avui?
Jo, fantàstic. I vos?
Jo, estupenda. Aquí sempre s'echala en esta faena.
Has vist quin fogons t'hem posat aquí?
Això és al·lucinant.
Ara ens han de posar un d'aquells que no veus el fogó, que tu veus una taula i poses la cassola aquí i s'engega i pam. El que passa, no hi ha aquesta, diguem-ne, aquest romanticisme de la flama. A tu t'agrada la flama o no?
Jo sí, és algo important. Jo sempre a casa, aquí a pis a Barcelona, tinc foc. Això d'encendre el foc i que ho veies i poder pujar i baixar, sembla que és més, no sé, no es perd esta màgia de la cuina.
I avui necessitem foc o no?
Avui una miqueta només, avui poc. Hauríem de tallar una mica més avui.
A veure, quina recepta farem de la cuina catalana?
Avui farem un empedrat.
Ah, bo, un empedrat. Escolta, no li fa falta ni que sigui ni estiu ni hivern, jo crec que és de tot l'any l'empedrat.
Jo crec que això entra de qualsevol manera. Hasta una tapeta fent-lo vermut, sentat al sol, entra perfectament un empedrat.
Com el farem, aquest empedrat de la Lali?
Mira, primerament anirem a veure els nostres amics de Sorolla, els bacallaners de Tortosa, i li demanarem unes peces de llom de bacallà salat i ja el ficarem a dessalar a casa. Uns 2-3 dies abans el ficarem a dessalar i també comprarem, òbviament, fesols blancs que ficarem a remulla i el dia següent doncs, l'únic que haurem de fer és cuinar aquests fesols que estiguin una miqueta durets, al dente, no? A tu com t'agraden, Pep?
A mi m'agrada. Mira, això és una de les discussions que tenim a casa, que a mi m'agrada que tinguin aquell punt de mossegada i, en canvi, saps allò, a l'altra part de la família els agrada allò que es despassin, saps? I aquí estem en aquell moment que hem de fer dues coccions, gairebé.
Jo crec que és important que hi haguem mossegada, perquè al final és un plat de... Jo me'l menjo en cullera i... Diràs que és bonic, no?, trobar-li la mossegada, mastegar, que no sigui tot tan pla, i sobretot a refredar-los bé, que estiguin temperatura ambient més que freds, crec.
Temperatura ambient, que no passin per la nevera, perquè així doncs ja tindrem aquesta temperatura fantàstica, tot i que, evidentment, si és a l'estiu, va molt bé tenir-lo a la nevera, que, home, ja necessitem més frescor, però ara que fa una mica de fresqueta, doncs mira, no?, allò, temperatura ambient. Tenim els fesols bullits, el bacallà de salat a punt d'esqueixar. No sé si fas l'esqueixada, ja que es diu esqueixada, o t'agrada més tallar-lo a daus?
Jo l'esqueixo. Jo el prefereixo esqueixar.
És que si no, ja no seria esqueixada, no?
Claro, és que si no, trobo que es perd esta paraula. A més, és una paraula catalana molt bonica, no? Esqueixar. És, ja saps a lo que te referixes, ja saps lo que trobaràs al plat en este, en, només en, este, en esta paraula. I a partir d'aquí pues, ficarem una mica pues, una mica de pimento roig, una mica de pimento verd. Jo també n'hi fico una miqueta de pimento groc, així tres colorets diferents. Una mica de tomata, sense el cor i pelada, perquè ara la pell encara de la tomata no està, no està al seu punt òptim. I sobretot, sobretot, olives de calamata.
Oh, clar, home, però tu que ets de Tortosa, que tens aquí les olives, que segurament que tens bona gent que fa, i va i tries olives de calamata. I, no sé, què et diran la gent de, del Delta de l'Ebre?
Perquè no és que sigui de calamata a calamata, sinó que a Bot hi ha una empresa que es diu Blai Peris que en fan unes que són idèntiques a la calamata o a oliva morta, que estan... Uah, és que jo crec que de les 6 que fico al meu plat, 15 ja és que me les he menjat abans, perquè és que és impossible no, no parar, vull dir, és algo increïble.
Uf, uf, i aquella pasta d'olives que fan aquesta gent de Blai Peris, eh?
És que, clar, aquí hi ha un altre secret, que en la pasta d'olives, en esta olivada, jo em faig una vinagreta. En vinagre del Delta, oli d'arbequina, que sigui així més àcid, més potent, i una culleradeta d'esta pasta d'oliva. Ho agites bé, ho sacses bé, biberon, i per emplatar un xorret d'això. I és que jo crec que no necessites res més a la vida.
Que bo. Que, mira, aquesta esqueixada és que me la menjaria cada dia. A més, diuen ja certs, diguem-ne, especialistes del món de l'alimentació, la nutrició, la dietètica, diuen que el llegum, allò bullit, refredat, diuen que va molt bé per les digestions.
Home, la veritat és que ajuda a digerir quan està, quan el llegum està cuinat i reposat. És més saludable, t'ajuda més a digerir-ho, no estàs tan unflat, no estàs... no et sents tan pesat. A més, penso que és una ensalada freda, ràpida, que sempre pots tindre un tàper a la nevera i anar traient.
Mira, anirem traient l'Ali Cabrera. Moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquesta recepta tan senzilla moltes vegades, però que és important la qualitat dels seus productes, eh?
Sempre, sempre s'ha de buscar. Jo penso que el producte de qualitat és com la vida, és un trosset de pa.
L'Ali, visca la cuina catalana.
Visca.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara que ja hem deixat les festes nadalenques ja una miqueta ja aparcades, tot i que de ben segur que encara molts esteu jugant amb el que us han regalat o us han portat aquests reis, eh? Per nosaltres és un bon regal, els reis sempre ens el porten, el nostre persona que en sap més del bosc i del camp i de les herbes comestibles, el senyor Marc Casabosc. Marc, molt bon dia.
Bon dia, bon reis.
Jo no, sé si, a casa teva els reis van passar o no van passar.
Sí, sempre passen els reis.
Sí,
sempre
què?
Passen, que, no, i tant.
Però,
i tant.
Clar, però tot depèn del que porten, no? No sé què li van portar amb en Marc Casabosc.
No, no, els reis a nosaltres sempre ens porten, sobretot, moltes experiències, perquè saben que som més de viure que d'objectes.
Així,
I sempre porten experiències, cosetes de menjar, que sempre ens fan il·lusió, de bon menjar, coses especials que de vegades potser no compres durant l'any, però saben que ets, porta'ls-hi, que els hi agradaran, i sempre els gaudim, i a més amb canalla a casa, això és fantàstic.
Home, doncs això és una d'aquelles coses bones, no? Per exemple, regalar una experiència en un dels boscos de Catalunya a veure què hi trobem de menjar, eh?
Oh, això és molt xulo. No? I tant, i tant. Bueno, i més que res, perquè al final és el que t'emportes. D'objectes, estem en una societat que anem massa ben servits i sí que és cert que de vegades necessitem coses, eh? Però hosti, tot el món de les experiències, les vivències, és bonic perquè sempre... I si són de proximitat, ja, ni t'explico. Mm.
Home, mira, hi ha una cosa que hi hem de pensar-hi, eh? Quan anem al bosc, i sempre ho diem, i és que el bosc no és de tothom, eh? El bosc és d'algú, i una de les primeres coses que hem de fer és respectar. Primer, perquè no sabem de qui és, i després, perquè de ben segur allà hi ha animals, siguin, diguem-ne, animals d'una granja, d'una casa de pagès, o siguin animals salvatges.
Sí, estem a Catalunya, més d'un 70% de la propietat forestal està en mans privades, però jo tampoc no sóc dels que insisteix molt en recordar això, perquè llavors sembla que si fos públic, llavors sí que hi podríem anar a fer malifetes. I no, és això que dius tu. I al final, sigui de qui sigui, sigui qui sigui qui ho gestiona, per mi el mantra, la frase, és que quan accedim a la natura salvatge, que la natura salvatge hi és tant a Collserola com a la Vall d'Aran, estem entrant en un santuari. I el santuari, generalment, si fa silenci, si entra amb respecte i amb moltes ganes i capacitat d'escolta i d'observació. Aquí s'acaba una mica comença i s'acaba el decàleg, i amb això jo penso que tot aniria molt millor.
Marc, vam tenir una tardor molt prolífica, potser més curta, diguem-ne, de lo normal, però molt prolífica amb bolets. Jo no sé aquest mes de gener com tenim els boscos de Catalunya en qüestió, diguem-ne, alimentària, de productes comestibles. Què hi podem trobar, ja?
Sí. Mira, com passa gairebé cada any, amb alguna excepció quan hi ha períodes de molta sequera, però aquest any encara venim una mica allò amb l'empenta i l'embranzida del regal de la tardor, i encara ara, en cotes baixes, podem arribar a fer algun tastet de bolets, que per a molts serien bolets de tardor, però que generalment ja són bolets gairebé d'hivern, com poden ser alguna trompeta allò fugissera que encara queda amb ganes allò d'aguantar una mica el tipus, poques, ja molt poques. Algun alzinall o alzinarons, que són l'Echinum lepidum, que és un bolet que sembla un cep, però que no ho és, que té la carn més estovada, però que és prou bo, i que li agrada arribar al gener, i fins i tot hi ha alguns anys que s'atansa fins al febrer. I de bolets poca cosa, però ja començant a generar les expectatives dels bolets d'hivern-primavera, com per exemple el marsot, que a mi sempre m'agrada recordar que encara que en diguem marsot no vol dir que només surti al març, el mes de gener, febrer, en zones del Montseny ja el collim, i és com una llenega d'hivern, de primavera, és un hygroforus, i és un bolet que comença a sortir ara a cotes baixes, relativament baixes, com pot ser les rouredes i pinedes de Pirroig del Montseny, i que llavors fins al mes de juny encara el podem collir a les abatoses i a les pinedes de pinegre del Pirineu. I més enllà d'això, per les vores de camins, pels marges, els camps, fins i tot en algun parc, si és un parc on no s'hi passegen masses animals domèstics i trobem les plantes bastant netes, diguem-ho així, domèstics i no domèstics, al final, quan són llocs molt transitats, del tipus que sigui el trànsit, però llavors passen coses, no? Però fixem-nos també en les plantes que surten, perquè gener i febrer són els millors mesos de l'any per fer allò que en diem amanides silvestres, amanides de colitxos, dent de lleó, amanides de brots, que aquesta època de l'any encara els trobem ben tendres, que és el millor moment per menjar-los com a verdura, per les fulles més tendrals amb amanida. Després, quan arriba la primavera, tot es fot en flor, tothom s'hi fixa, perquè llavors a l'estar florida es diu, mira, tens de lleó, mira, cosconilles. Però les fulles ja no són tan bones com ara.
Ara em fas pensar en una planta, que evidentment aquesta no, la veiem molt a l'estiu, que és la nyàmara, no? La patata nyama. I en canvi, diguem-ne, sí, és una planta que hi ha algun indret d'aquí a Catalunya que s'està plantant, però diguem-ne que no s'agafa la moda, no? Per què li passa a la nyàmara?
A la nyàmara li passa com a totes les plantes que a mi, bueno, a nosaltres ens agrada dir-ne plantes oblidades, no? Vull dir, la nyàmara és una planta que per a molta gent no té cap ús. La veuen al fons d'un riu o d'una rierada, o la veuen en un marge d'uns horts, i hi ha, bueno, molta gent fins i tot es podria acabar pensant que són com girassols, perquè quan la veuen florida difícilment la identifiquen. I bàsicament l'única cosa que li passa a la nyàmara, mira, és de les poques que sempre m'agrada dir que quan la trobem el que és a la natura salvatge, pensava ara quan uns dies fent una sortida al riu Anoia, a Igualada, sempre diem, hòstia, aquesta si la trobeu, arrenqueu-la. No ho diem sovint de les plantes silvestres, perquè al final una cosa és aprofitar un brot de colitxos, un brot de verdolaga, un brot del que sigui, però anar arrencant-ho tot d'arrel. I en canvi aquesta, quan la deixem al medi natural, té certa tendència a comportar-se com a invasora, la nyàmara. I val la pena, com allà gairebé, com a funció ecològica nostra, de dir, hosti, si en trobem 25, collim-ne unes quantes i aclarim, perquè si no té tendència a anar fent-se seu l'espai, no? Uh-huh. I la nyàmara és molt bona, la nyàmara és boníssima, la nyàmara, les cremes de nyàmara, els patés amb nyàmara, patés vegetals amb nyàmara, els xips de nyàmara, amb la nyàmara dona molt joc, o confitades, envinagrades. El que passa que, bueno, són plantes que han anat caient en desús i mica en mica doncs està bé anar generant aquest debat de dir, ei, parlem tant de males herbes, no?, i plantegem-nos que totes aquestes plantes poden formar part una altra vegada, com ja ho havien sigut de la nostra tradició culinària i gastronòmica.
Home, tenim molta pressa normalment sempre les persones i ja volem tenir l'octubre o el novembre tòfones i diem, bé, tranquils que encara segurament estan verdes. Ara, el gener, no?, gener-febrer, podríem dir que són
el millor moment.
Que sí que
sé,
ara?
Sí, senyor.
Tu hi vas a caçar tòfones
o no? Mica, mira, passa una mica com les garoines, que l'altre dia podríem parlar del mateix amb les garoines perquè gairebé comparteixen temporada, que m'ho comentava un marisc, un pescador de garoines de l'Empordà fa dies enrere, que deia, quina mania, que sembla que al novembre hi hem d'estar menjant garoines. Les garoines no, només són bones quan la mar ja s'ha regirat i a partir del mes de gener, no? A finals de desembre, primers de gener és quan són més bones. Doncs en el cas de la tòfona, per motius diferents, però passa una mica el mateix. La temporada, la millor tòfona és del gener i del febrer per una qüestió simple de maduresa del fong, eh? Uh-huh. I passa això, que bueno, ens agrada allargar la temporada de 15 de novembre, 15 de març, però les primeres sempre tenen aquell punt que encara els falta una mica i qualsevol que en cultiva o en recolecta t'ho diu, no? Però bueno, ja hi ha aquelles ganes i ens poden una mica i no ens deixen acabar d'arribar al gener en aquell moment de màxim perfum que és quan estan al punt òptim de maduresa.
Doncs ara que tota la gent que vulgui doncs, mira, per exemple, sobretot els dissabtes al mercat de Vic que hi ha la parada de tòfones, a tòfones sabem que són del territori i com a mínim doncs, mira, si algú vol fer-se allò una clocada d'ullet o uns dos ferrats amb tòfona, doncs en pot tenir una bona tòfona. Marc, mira, una cosa sí, que tenim una consulta
Pep,
aquí.
Pep, i una cosa, i tòfones de cultiu, que en tenim de boníssimes aquí al territori, també.
Ah, i tant que sí. I tant,
boníssimes.
I tant.
Digue'm.
Mira, que tenim una consulta que em sembla que en vam parlar l'any passat, però ara ens l'han tornat a fer. Ara, a l'hivern, hi ha molta gent que pot gaudir d'un foc a terra o d'una estufa, per tant, té allò, aquella galleda de cendra que va fent, i diu, ostres, la cendra, a on la tiro, no? La tiro a l'hort, a on la tiro? Perquè això s'ha de vigilar una miqueta, no? Què hem de fer amb la cendra, la gent que té foc a terra o que té estufes?
La cendra, primer de tot, si és cendra bona, no és el mateix cremar... Hi ha gent que l'estufa i crema de tot. Això
no,
també
no,
s'ha de dir, perquè
no.
He vist moltes estufes i molts focs. I si parlem de cendra bona, de cendra de és igual si és de roure d'alzina o de pi o d'olivera, però de cendra bona, que no tingui resines ni residus de cap tipus, és un bon adob, és un molt bon adob. Però... sempre recordem aquesta precaució dels sòls calcaris, el terreny calcari. Que això, a efectes pràctics, vol dir que tot el que són terrenys argilosos de la Catalunya central, Prepirineu, fins i tot, s'ha d'anar amb compte, perquè quan apliquem cendra en terrenys molt argilosos o molt calcaris, pot generar certes dificultats després dels cultius, per exemple, perquè siguin capaços d'absorbir calci, per posar un exemple. Llavors generar clorosi fèrrica, allò que es posen les fulles de les maduixes, dels maduixots, dels gers i d'altres plantes de color com groc. Així que dius, què els falta? Els falta ferro. Bueno, el que els falta moltes vegades no és un nutrient que no està al sol, sinó que el que nosaltres apliquem fa que la planta tingui dificultats per absorbir aquell nutrient. I en el cas de la cendra és delicada.
Mm. Clar, jo anava a dir, el que s'ha de fer, sobretot, precisament és no posar-la tot allò de cop, sinó escampar-la, no? I ja està.
Molt poquet. O sigui, fer llançar pols. Jo et diria que en terrenys... Feia la similitud del terreny calcari per comparar-ho amb el terreny silici, amb els terrenys àcids, perquè, per exemple, si estéssim pensant en un sòl com el que hi ha al Maresme, sòls sorrencs, o a l'Empordà, a molts llocs de l'Empordà, sòls de sauló, la cendra allà va millor que no pas en terrenys de caire més argilós o de terreny calcari. Val? Llavors, en aquells llocs, en aquells altres llocs de terreny silici, de sòls així sorrencs, se n'hi pot posar una mica més, però ens hem de mirar molt més al detall quan ho apliquem en terrenys calcaris i aplicar-ne menys, fer com una escampadeta de pols, com si féssim una enfarinadeta, més que posar un dit de cendra. I si ens en sobra, per no convertir-la en un residu, una bona manera és agafar galledes i escampar-ne així també amb molta timidesa, doncs una mica pel bosc, una mica en algun camp, sense trepitjar-lo massa, només perquè acabi sent adob i no s'acabi convertint en un residu, perquè òbviament si això acaba a l'orgànica o al rebuig, doncs es converteix en un residu.
Doncs mira, la Maria, que avui ens acompanya aquí amb en Dani a l'altra banda de la peixera, ja ho sap, mira, cap a Terrassa s'haurà de vigilar. Marc Casabosc, que escolta, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada, i bé, quan comenci a sortir algun brot t'avisa, que venim.
Molt bé, a vosaltres, i seguim a peu de bosc. Fins a la propera.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca a Barcelona, de fet al Poble Nou, en un d'aquests carrers petitets, de fet és un passatge, Casa Mitjana número 15, perquè aquí s'hi fa gastronomia, aquí s'hi parla de moltes coses que tenen al voltant, sobretot de l'art, perquè aquí vaig veure avui a una dona que té una immensitat d'històries per explicar-nos, i sobretot, és d'aquelles persones que quan parla de la seva feina, quan parla de la seva vida, li brillen els ulls. Què voleu que us digui? L'Elsa Iranzo, a veure si m'obre aquí. Truquem la porta. I mira, ja veig que obre. Elsa, bon dia.
Bon dia, Pep. Què tal?
Escolta, quin passatge més tranquil, no?
Sí, la veritat és que jo sempre dic que quan vaig al centre de Barcelona, dic que vaig a Barcelona. Si no, aquí no mou ningú.
Com m'has parat aquí?
Bueno, això són els locals del meu avi. Això era una antiga fusteria del meu avi per part de pare. I ara actualment pues, compartim més o menys espai. Mon pare té el seu taller estudi d'escultura aquí, i aquí on estàs ara mateix és el meu estudi i vivenda.
El teu embrió, diguem-ne, filosòfic sobre l'art, sobre el que tu fas, suposo que hi té una gran part de culpa, l'ADN que t'ha impregnat el teu pare, no?
Totalment. O sigui, creativitat, a la meva família sempre crec, i per les històries que m'han explicat del meu avi, el meu avi ja era una persona molt creativa, inclús amb el teixit de Poble Nou, de tota aquella gent que estava aquí intentant evolucionar, sortint davant, i era gent molt creativa, i sí, i aquesta sensibilitat per l'art, doncs sí, suposo que també em ve per part de pare, i també de mare, Tinc una mare també molt creativa.
Ah, sí? Què fa la teva mare?
La meva mare estava en el món de la publicitat. Ara estan prejubilats els dos, però la meva mare, per exemple, també fa ceràmica i també... Som un equip. Moltes vegades en el procés creatiu, que intervinguin els meus pares, encara que sigui per explicar-los-hi, per mi sempre és... Sempre em va molt bé.
Jo, mira, quan una persona parla de creativitat i ara que dius tu, no, estan prejubilats, com es prejubila o com es jubila una persona que ha dedicat la seva vida a pensar, no?, a la creativitat i a executar allò que pensa el seu cap?
Ells no paren. I jo crec que la seva vida continua sent una vida creativa. Encara que no estiguin treballant per algú altre, la seva vida és creativa de per si. No paren de fer coses, de llegir coses, de veure coses. Ara, per exemple, que estan en el projecte d'aquí baix, segueixen sent unes persones molt creatives i a mi m'inspira moltíssim.
Escolta, l'Elsa Iranzo, si busqueu una miqueta amb un cercador d'aquests d'internet, trobareu que diu alguna cosa així com a food design, food stylist. Què és això del food design?
Mira, food design, per explicar-ho d'una manera fàcil, després si vols comencem a fer una mica més complexa, és qualsevol acte de disseny aplicat a l'acte de menjar. Imagina't, quan parlem d'acte de menjar, quantes coses estan dissenyades. Des de que cultivem l'aliment, passant per tota la cadena alimentària, fins que el mateix residu de l'aliment el podem incorporar un altre cop a la cadena alimentària o amb una altra indústria. Imagina't quantes coses s'han dissenyat ja no t'estic parlant d'ara, t'estic parlant històricament, i quantes coses ara el rol d'un food designer és fer una mica aquesta auditoria de coses que s'han dissenyat en un moment concret o en un context molt específic i ara, per exemple, no són vàlides, no són sostenibles o no són, tenim altre tipus de necessitats No sé si m'he explicat.
Sí, és que hi ha una cosa molt important amb això. Mira, potser és la meva sensació, no? Però quan un parla, diguem-ne, primer, quan ara ja hi posem tots aquests noms anglesos, que sembla que mudi molt més, no? Ara, inclús amb la cuina, diem chef quan podríem dir cuiner. Vull dir que és una cosa que... Però és veritat que un, quan pensa, diguem-ne, en disseny, quan poses la paraula art, sembla que només sigui una cosa, diguem-ne, que pot estar a la moda, o que no, diguem-ne, que és una cosa que no és, bueno, que és per quedar bé, no? Jo aquí estic veient doncs unes fotos de coses molt boniques que dius, home, això quedaria bé a casa, però més enllà, diguem-ne, de veure aquesta peça, no li trobes això, però jo crec que avui en dia aquest concepte del food design i tot això, i moltes altres coses que feu, té molt a veure altres aspectes de la vida. Per exemple, a la forquilla, que diuen, no?, que la va, diguem-ne, que la va parir, la va conceptualitzar el senyor Da Vinci, va fer una gran feina, la forquilla, amb la gent que o menjàvem amb els dits en aquella època, o com menjàvem, no? És a dir, l'art també té molt a veure amb la part funcional i amb altres aspectes de la vida.
Totalment. Ara em fa gràcia que em parles lo de Da Vinci, que l'altre dia comentàvem que hi ha un llibre molt famós, que són Los inventos de Da Vinci, i diuen que la majoria d'invents són falsos. La forquilla sí, pel que tinc entès, però bueno, un gran personatge. Bueno, el que dius, primer diferenciar què és food stylish. Food stylish, jo crec, seria fer bonic aquest plat, i és més orientat a gastronomia. I quan parlem de disseny, és que podríem parlar que tingui una bona ergonomia, que tingui uns colors adequats. O sigui, que estem parlant d'aquesta funcionalitat i aquesta estètica i aquesta emoció vinculats a qualsevol... Tu perquè has dit un objecte, però podria ser perfectament també un menjar. Un menjar, algú que ens trobem, per exemple, en el supermercat, pues hauria de ser fàcil de menjar, hauria de ser que no ens embrutéssim les mans, o sigui que la visió d'un dissenyador és que quan et vagis a menjar allò sigui net, sigui bo, sobretot que també sigui bo, però forma, color, el pes, el soroll, no? Tots els... Està superestudiat tot el so que tenen molts aliments, inclús molts objectes, no?, que interactuen amb nosaltres a l'hora de menjar.
Clar, ara em fas pensar en una coneguda marca d'andròmines d'utillatge de cuina, que la història marca de que és un senyor que estava, diguem-ne... Ell venia d'un altre món, però la seva parella doncs tenia problemes a l'hora d'agafar i va dissenyar uns estris que siguessin aptes per persones doncs, que tenen algun tipus, diguem-ne, de malaltia a les mans, no? I aquí va néixer, per exemple, tot aquest disseny de la casa Oxo, que si el mirem i el toquem i qualsevol persona agafa una d'aquestes andròmines, se'n dona compte que són una meravella a l'hora d'agafar-les, no? I en canvi, hi ha tantes coses, diguem-ne, diferents al mercat, no?, que dius... I aquest, per exemple, no?, una cosa tan bàsica, ara parlàvem de la forquilla, una cosa tan bàsica com la forquilla, no?, si punxa o no punxa, com s'agafa. Hi ha forquilles, jo sempre dic, a mi se'n riu la gent perquè dic que hi ha forquilles que cansen, no?, a l'hora de menjar, a l'hora de com s'agafen.
Sí, sí. De fet, el disseny de la forquilla és curiós perquè des de que vam passar de menjar amb les mans fins al disseny de la forquilla que tots, no?, tenim a casa, crec que ha hagut una molt poca evolució. No hi ha hagut gaires dissenys del que són el concepte de forquilla, inclús amb el material, no? Sembla com... No és agradable, tampoc ens fiquem un tros de metall a la boca, no? O sigui que el tema de la forquilla crec que és un tema a redissenyar i a qüestionar-nos. Primer, perquè hem passat de menjar amb les mans, quan les mans són un dels millors dissenys, inclús hi ha formes que ja estan preparades per posar-nos a la boca, no? De com hem passat aquí a aquest tros de metall que ha evolucionat tan poc.
Hi ha una cosa molt important en tot això, ara que parlaves de la forquilla, i precisament és el fet, diguem-ne, de que hi ha molta gent que quan es posa una cosa a la boca no pot, no? Per exemple, ara deies això, però per exemple, per què les angules s'han de menjar amb una cullera de fusta que a més és gruixuda, no? O per què, per exemple, i això està demostrat des d'un punt de vista, no sé si et diré científicament, però de fet ho podem testejar-ho, no? Tu poses un vi amb quatre copes diferents, de diferent mida, de diferent, diguem-ne, volum i això, i el vi té gust diferent, no? I això, la culpa, entre entre cometes, no? La culpa la teniu vosaltres, és a dir, el fet de que ens feu veure a les persones terrenals de que depèn de com sigui una cosa o una altra, el resultat canvia.
Totalment. Bueno, de fet, jo crec que és ciència pura. Mira, l'altre dia escoltava que el futur de la gastronomia, bueno, entre altres coses, és l'estudi de la gastrofísica, no? Què passa en el nostre cervell quan ens trobem i quan ens enfrontem davant a productes o a estris que tenen, a part, independentment de la seva història, la seva traçabilitat, que evidentment això també afecta i fa que tinguis un criteri, no, especial sobre aquell aliment i sobre aquell objecte, sinó que també com influeixen els colors, per exemple, en els objectes, el seu pes. No és el mateix menjar, si seguim amb l'exemple de forquilla, una forquilla que pesi uns grams, que pesi més, que pesi menys, no? Inclús en els restaurants d'alta gastronomia, quan més pesi el cobert, quan més pes tingui, més sensació tens de que estàs en un restaurant, no? Més elegant. O sigui que hi ha moltes coses que succeeixen en el nostre cervell i al final no deixa de ser ciència. I aquesta ciència es diu gastrofísica, que de fet només hi ha molt poca informació. Hi ha un llibre de Charles Spencer que, si vols, te l'ensenyo ara, i que parla de tot això, inclús dels colors, o inclús de, doncs, com no és el mateix que vagis a un restaurant i que et trobis tres elements al plat, que te'n trobis cinc o que te'n trobis només un. O el que deies de les copes amb el vi, també hi ha molts experiments que hi ha només el gruix del vi, el soroll el gruix del vidre o del cristall. Sí, tot això ens afecta directament a nosaltres i a la nostra percepció.
Avui estem al Poble Nou, al passatge Casa Mitjana número 15, aquí a l'estudi d'una dona, la Elsa Iranzo, food designer, food stylist, ja no sé quan li podem dir. Ara ens parlaves d'un llibre, Elsa, que, clar, veig que aquí en tens molts de llibres, no tens gaires de cuina, veig, que no sé si cuines tu.
Cuino poc, però sí que cuino. I aquí tens joietes de cuina, però que et parlen des d'una altra perspectiva de la cuina. Doncs no sé, tens aquest, que m'agrada molt, Comida para pensar sobre el comer, de Fern Adrià, El arte de comer, aquest és meravellós, que parla com ha evolucionat o com ens hem relacionat els humans amb la història de l'art i els aliments. És fantàstic aquest llibre, m'encanta.
Aquest el tinc, Vaixella imaginària, Food Culture Museum.
M'encanta, bueno, és que Food Culture, Antoni Miralda, per mi és un dels llocs més màgics de Barcelona.
Papila, aquest ja et deu dir una cosa, Això de posar aquests noms, a vegades, moltes vegades, jo crec que també ja té, diguem-ne, un sentit el títol que li poses a un llibre que a vegades amb una paraula vulguis citar, no? O, per exemple, aquesta revista que es diu Fuet, però que no és una revista en català.
No. Fuet es va deixar de fer i era una revista molt... molt guai. Bueno, però Pep, però jo et vull parlar, ja que estàs a la meva llibreria, et vull parlar del meu llibre.
A veure, com que tens un llibre? Ah, Food Design.
La guia del disseny alimentari és un llibre que he escrit amb dos amics i col·legues de professió, que és en Sergi Freixas i l'Ivan Merino. I és un llibre on, bueno, ja el veus, molt fàcil de llegir, amb molta foto, i on expliquem, doncs, molt bé què és això del food design. És un llibre que està dividit en tres parts. La primera part és una part més històrica, on parlem de, doncs, que el disseny d'aliments no és algú nou d'ara, sinó que, doncs, que ens ha acompanyat i que, com comentava abans, no, que durant tota la història hem anat dissenyant des de rituals, des d'actes, experiències, inclús menjar, doncs, acords al context social, històric. La segona part és més de metodologia, perquè expliquem, doncs, que un food designer sempre té una metodologia de treball. I la tercera part, doncs, expliquem que una de les subdisciplines o una de les feines que pot fer un food designer és especialitzar-te en el disseny d'experiències.
Food Design, per l'editorial RDA, un llibre que el veureu molt fàcilment perquè l'heu fet de color taronja i hi ha un, podríem dir, un disseny d'una galeta Maria, que els que tenim una certa edat, Elsa, això ens toca la fibra, no?, la galeta Maria.
Jo crec que tothom, no? Per això també m'ha escollit aquesta galeta Maria, perquè crec que és un aliment quasi universal i que emocionalment ens porta aquests records de berenar, de nen... sí, i realment expliquem, no, el que, per exemple, que doncs per què és rodona, d'on prové històricament la galeta, que la galeta abans va començar a ser salada, que per què té una certa consistència. Bueno, sí, expliquem aquest objecte comestible una mica històricament.
Hi ha un ocellet aquí baix, el teu pare, que em deia: ui, t'ha citat molt aviat aquesta dona, diu, perquè ahir estava fent classe a la Universitat de Xile. Jo no ho entenia, no? Dic, com una dona que avui he quedat amb ella a Barcelona, ahir estaves fent classe a la Universitat de Xile. Això de fer classes online avui en dia amb una universitat, com, clar, això ja és una cosa, diguem-ne, que a molta gent li trenca els esquemes.
Sí. Bueno, Pep, pues sí, faig classes a moltes universitats espanyoles i latinoamericanes. I sí, ahir estava fent doncs 3 hores de classe, que per ells era l'horari, era les 5 de la tarda, per mi era les 9 de la nit. I res, doncs 3 hores, acaben fins a les 12. No sóc gaire fan de fer classes online, sempre a mi m'agrada la presencialitat i no és el mateix, perquè presencialment pues, et pots expressar molt millor i fer moltes més activitats, i online sempre entre les càmeres que no obren. Bueno, és una mica drama. A mi el tema online, la veritat és que ni en plena pandèmia...
I perdó, no és romàntic fer una classe online?
Per res, és molt poc romàntic.
A veure, Elsa, escolta'm, jo aquí veig una taula plena de moltes coses, veig el teu ordinador, veig moltes notes aquí, però tu com t'hi poses, diguem-ne, a començar un projecte? Perquè, clar, venen projectes, suposo, de tantes branques diferents, no? Poden venir projectes, diguem-ne, de restaurants, poden venir projectes de museus, poden venir projectes de mil i un, no? Com és aquest procés creatiu? Clar, parlem de creativitat, parlem de creació, però has d'arribar a un lloc, llavors, clar... Quan t'hi poses, com t'hi poses i, sobretot, quan tardes? Perquè suposo que hi ha moltes coses que a vegades amb un pensament ja comences un embrió i altres deu costar molt.
Doncs sí, Pep, la veritat és que no tinc un procés creatiu per tots els projectes. Cada projecte que m'arriba, i a més tinc la sort, que per això buscava també dedicar-me a això, que és que tots són molt diferents, sempre tinc un procés diferent. Doncs no sé, se m'acut, per exemple, una de les línies de treball, que és fer xerrades inspiracionals al voltant doncs, del food art, food design i gastronomia. Doncs l'última conferència que vaig fer va ser a Itàlia, a Roma, i el tema era nutrir l'encontro. Tenia un pes que era important, que és que compartia cartella amb en Ferran Adrià, que això també va ser com una de les pressions que més o menys em vaig posar, però bueno, per fer una xerrada de mitja hora, a vegades sí que faig xerrades que explico la meva feina i mira, ja l'omplo aquesta mitja hora, però quan vull fer una xerrada d'algú que no he parlat mai, ja només aquesta part d'investigació, de llegida, què explico que sigui rellevant, què explico passat pel meu filtre o per l'univers de l'Elsa, i aquí em puc estar perfectament per explicar mitja hora, em puc estar setmanes i setmanes fent aquella xerrada. I això, barrejat amb altres coses, això seria una línia de treball, que ja veus tu. Al final és llegir i quan trobo el fil conductor d'algú, llavors ja és més ràpid. Quan faig alguna vivència més creativa, doncs, per exemple, de les últimes que he fet, que va ser al País Basc, que és explicar... Al final, aquest projecte consistia en llegir-me bé un paper científic, que aquest paper científic explicava que podíem com a humans canviar la percepció de molts productes que realment no porten sucre, però enganyar el nostre cervell que porta sucre, a com explicar una cosa tan complexa, explicada amb un vocabulari tan científic, com fer això d'una manera artística, creativa, que pugui entendre qualsevol persona, des d'algú més gran fins a un nen, i que jo sempre explico que vivint les coses, no? Una cosa és que te les expliquin o llegir-les, però quan les vius i quan ho expresses amb un vocabulari més artístic, que per mi també és un llenguatge universal, és molt fàcil, molt més fàcil d'entendre. Clar, per fer això, doncs vam estar quasi 6 mesos i també la primera fase d'investigació, de llegir, i a mi m'agrada molt dissenyar aquests futurs quasi fantàstics, utòpics, distòpics. O sigui, m'agrada molt anar-me'n com a... Què passaria en el 2100 si ara mateix el sucre fos... existís un govern que aquest ente de la desazucarització, em sembla que li vaig dir, el ministro de la desazucarització, ens governés a nosaltres com a... que el sucre fos la moneda de canvi i fos l'arma quasi massiva, no? Pues, imagina't, i com això, després d'aquestes idees, es traspassa amb algú que viuràs, no? Pues un espai que tu entres, que olores, que veus, que escoltes, no? Aquí treballàvem amb tots els sons, amb les olors...
Clar, és que ara em fas pensar que l'altre dia estava llegint que, per exemple, els senyors de la Mercedes han contractat o ja tenen, diguem-ne, dins la casa una colla de músics que dissenyen com ha de ser el so d'un determinat cotxe, no? La ment és molt perversa, no? Com ens arriba a fer canviar un so, un color o així, no? Moltes vegades quan un vol crear un producte ha d'anar, abans de crear el producte, ha d'anar a crear el concepte, no? Per qui serà, no? Què farà? Quan tu et ve, per exemple, una empresa i diu, escolta'm, jo vull llançar una beguda per prendre, no? Clar, quines preguntes et fas quan algú et ve amb una idea només? Com es treballa tot això?
Mira, en aquest cas, Pep, t'he de dir que quan em contracta alguna empresa per fer aquesta part de tot el procés, em contracta més com a inspiració. O sigui, jo no els diré mai que aquest so, perquè tampoc sóc especialista, simplement faig... els faig sessions inspiracionals perquè el que he fet és una recerca de lo que estan fent, per exemple, de competència o de lo que crec jo, sempre adelantant-me al futur. Bueno, i moltes coses en el passat, eh? Ostres, sabíeu que, per exemple, els egipcis ja feien servir aquest tipus de... inspiracional, no...
Anar-te fent... O sigui, et venen amb una pregunta i tu els hi fas altres preguntes, no?
Exacte. Això mateix, Pep.
A veure, ja, escolta'm, aquell llibre tan fantàstic de RBA, Food Design, la guia del disseny alimentari, com ens ha arribat a canviar el disseny alimentari a les persones? Perquè, clar, aquí suposo que hi ha mil i una històries per explicar, que començant per aquesta, no? Per què les galetes són rodones, les galetes Maria, no?
Pues mira, hi ha un tema d'ergonomia, hi ha un tema de transport, hi ha un tema d'aprofitament de mermes, hi ha un bon disseny, si el comences a desgranar, tot té una lògica, tot té un per què. És rodó per això, té aquest sabor per això, té aquest forat aquí per això. O sigui, un bon disseny sempre té una justificació.
Clar, la majoria dels mortals no sabem per què, però ens agrada més una cosa o ens agrada més l'altra, no? Ara, precisament, estic pensant en la caixa de galetes, no? Que sempre, a totes les cases hi ha la galeta que es comença primer i sempre hi ha aquelles galetes que queden allà, no? Que jo sempre dic que s'assequen i que han d'anar a les gallines, no? Com arriba a ser aquesta ment que això sempre diem el mateix? Llavors, aquí al fi al cap, a la culpa és vostra de fer-nos veure, no? O, per exemple, l'altre dia estava llegint també que van fer una prova, i això és científic, amb el qual, doncs, et donaven, a la meitat de la gent li donaven un tiquet, allò que moltes vegades fan els bars, no? Que et posen, quan vas a fer un cafè, et tatxen, i quan fas 10 cafès, doncs et regalen un cafè. I van fer una prova amb dues amb persones diferents. Amb una hi havia 10 caselles i n'hi havia dues de tatxades ja, i a l'altra hi havia 8 caselles. Resulta que en un 80% les persones que tenien les 10 caselles i dues de tatxades van consumir molts més cafès que les persones que tenien la targeta amb 8 caselles i no n'hi havia cap, no? I parlaven d'aquestes ganes d'acabar les coses, no? Aquesta manera científica, diguem-ne, que tenim dins del nostre cap, no? Això ens passa molt a l'hora, diguem-ne, de consumir, sigui consumir un menjar, un producte, producte o amb altres coses a la vida, no?
Sí, sí, i curiós el que em dius, si és que tot el que està relacionat amb l'acte del menjar, hi ha tantes coses i hi ha tants fils per on tirar, Pep, que no, només el que acabes de dir ja és digne de fer un estudi, inclús de fer una experiència, una vivència artística perquè la gent ho sàpiga. Que, de fet, això és una d'altres vies de treball que tinc i que m'agrada, que és que hi ha tantes coses per descobrir que no sabem, que quan trobo un fil per on tirar, si durant aquell any o aquell mes tinc una mica de temps, inverteixo el meu temps i els meus diners en tirar d'aquest fil i en col·laborar amb gent i intentar explicar, per exemple, el que acabes de dir, tu imagina't que ara jo tingués una mica de temps, faig aquesta part d'investigació, contacto amb 4, 5, 10 persones amb les que vull treballar que normalment un client no m'ho permetria, i això ja és un projecte que es fa, cadascú inverteix el seu temps, i et dic jo que aquests projectes són els projectes que més he gaudit de manera personal, professional, que he après més coses, que m'ha donat peu a... que s'han interessat des de revistes, publicacions, festivals... O sigui que temes així, no? Ara mateix m'ho apuntaré a la meva llibreta d'un tema més per tirar del fil.
Clar, és que ara, mira, i tornem a vegades als coberts, no? Perquè els coberts, com que és una cosa que utilitzem cada dia, jo l'altre dia em preguntava com és que els coberts són rectes i, en canvi, jo vas a la farmàcia i veus coberts per nens petits i n'hi ha que són lleugerament corbats, no? I és per alguna cosa. Això, alguna persona creativa ha pensat de que avui en dia, bueno, els nens petits, nens i nens, quan neixen i quan comencen a agafar, el fet aquest de girar els colzes i la mà no el tenim tan desenvolupat com quan ens anem fent grans, no? Per això els coberts també són una mica corbats, no? I per altra banda estic pensant ara, escolta, l'Elsa Iranzo ha dissenyat també conceptes o ha dissenyat productes, per exemple, per vegades problemes que tenim a la societat, és a dir, o gent, per exemple, que té problemes de disfàgia, no? O persones que tenen problemes de mobilitat, és a dir, el disseny avui en dia és 360 graus. Jo no sé si hi ha alguna d'aquestes coses que has dit, ostres, mira, doncs això va bé per aquest tipus de persones.
Mira, en projectes així com més concrets, per necessitat i per... com acabes de dir, per exemple, per disfàgia, no ho he fet de manera personal, però sí que amb diferents universitats sí que hem treballat projectes, no? Projectes reals, i amb problemes més socials que potser no són problemàtiques molt, diria, mediàtiques. Però, per exemple, el tema de disfàgia sí que vaig ser tutora en un projecte que precisament parlaven d'això, no? de com podem alimentar i que no perdin aquest moment de plaer de menjar algú sòlid per tota aquesta gent que no pot menjar sòlids. I com a objectes, doncs mira, et puc dir, Pep, que fa uns mesos vaig estar a Caracas, vaig estar 20 dies i vaig estar descobrint i aprenent de tot el que és l'origen del cacau. I em van contractar perquè durant una setmana vaig dissenyar un workshop per diferents... bueno, els perfils hi havia de tot, hi havia des de dissenyadors, hi havia antropòlegs, hi havia sociòlegs, hi havia ceramistes... I el que van fer era analitzar tota la cadena del cacau, ja no només quan es fa la tableta del cacau, que és tothom, suposo que tothom quan parlo de... o quan et diuen disseny i cacau, te'n vas a la tableta de xocolata que et trobaràs en un supermercat. El que vam fer és analitzar en tota aquesta cadena que jo et comentava abans què és el que podríem, no?, redissenyar i dissenyar. I normalment, com a dissenyadors, o el que ens demanen les empreses o estos grandes entes, és que dissenyem pel consumidor final. Però clar, també hauríem de dissenyar, que és aquest estic també de disseny que a mi m'agrada, que és, bueno, i l'agricultor, i la persona que està recollint aquelles maraques i que es carrega a l'esquena 30 quilos de maraques, o que parteix aquella maraca amb un estri que està enrovellat, que no és un bon disseny. I el que vam fer va ser, de tots els dissenys que vam fer, ens van explicar que quan tens la maraca de cacau, quan la parteixes, després amb les mans aquelles dones, no?, treuen el que és el mucílago, i allò és molt perjudicial pels dits. I amb els anys, aquells dits, bueno, tens problemes de pell. Pues el que vam fer és dissenyar un estri perquè aquelles dones, quan trenquin la maraca, puguin treure aquell mucílago i no es carreguin aquells dits. O inclús nous sacs perquè no es carreguin l'esquena amb aquests 30 quilos. Aquesta part de disseny, que moltes vegades potser no es veu, o el que dius tu, no, que potser és per un col·lectiu més petit i no tan mediàtic, crec que és el disseny també interessant i que reivindico totalment de que hauríem de començar a dissenyar per altres sectors molt més petits i que també són importants.
Escolta, clar, ara ens parlaves de que te'n vas a fer pel món conferències amb en Ferran Adrià i un pot pensar que, diguem-ne, que allò que tu fas és, diguem-ne, per una petita part de la gent, però en canvi veiem que no, que feu coses, i és a dir, la part de creativitat jo crec que és per tot el món. Però sí que hi ha una cosa que m'agradaria preguntar-te des d'un punt de vista, diguem-ne, allò humà i personal, i és, què veus en una cuina que dius, però quin element més idiota, quin estri que no serveix per res? N'hi ha algun de que tu vegis a la cuina que dius, això està mal dissenyat?
Ostres, m'has matat ara, Pep.
És que clar, És que com que n'hi ha tantes de coses, no? Dius, ostres, tu, perquè a vegades busquem, no? A vegades, inclús, mira, l'altre dia, per les xarxes convencionals, les xarxes socials, ara hi ha molta gent que, bueno, n'hi ha tres o quatre que jo segueixo, que fan proves, diguem-ne, de coses que els hi arriben, no? I dius, mira, hi ha coses que estan molt bé i coses que no estan bé, no? Mira, per exemple, una de ben senzilla, no? Tu te'n recordaràs, ja fa molts anys, quan érem petits, de que hi ha una mena, diguem-ne, de drap de plàstic, de silicona, així, diguem-ne, que va molt bé per obrir pots de conserva, que fa que faci un fregament, aquesta, podríem dir, aquest drap, que no és un drap, fa un fregament i és molt més fàcil, no? En canvi, per exemple, n'hi ha que a vegades dius, ostres, tu, això no serveix per exemple, no? Hi ha molts peladors de patates, per entendre's, que no pelen bé, que dius, hi ha molt de disseny, però en canvi no són gaire bons a l'hora de pelar.
Sí, sí. Entenc la teva pregunta, però ara mateix, Pep, sincerament, no se m'acut... A veure, si vols anem a la meva cuina i mirem...
Anem a la teva cuina, a veure què hi tens. Escolta'm una cosa, per cert. Tot això que hi ha aquí, en aquest espai, és teu o també hi ha una part del teu pare?
Hi ha una part també del meu pare, però la majoria de coses... Bueno, i és que, a veure, el meu pare, que és escultor i treballa en fusta, però molts dels meus projectes, el meu pare forma part de l'equip. No sé, mira, per exemple, ara abans que parlaves de les culleres, això és una cullera, Pep.
A veure, això sembla, ja em perdona, això sembla més un arc per tirar fletxes o una canya de pescar. I em dius que és una cullera, i com es menja això?
Sí, això és una cullera que em van encarregar, bueno, és un projecte que em van encarregar des de, bueno, l'Ajuntament de Barcelona farà 2 anys. I això es diu la cullera del Nadal a Barcelona.
A veure, això perquè ens entenguem, imagineu-vos que és com una mena d'arc de fusta d'uns 2 metres i mig, en el qual hi pengen 3 fils que semblarien, podríem dir, uns hams, però uns hams rodons. Aquí no sé si s'hi oferin gaires peixos.
Bueno, doncs aquests hams és per agafar els galets. I és una cullera per menjar a 3 persones. I va ser molt bonic la sessió de fotos. Ja et dic, és inspiracional total, Pep, eh? I...
En aquest cas sí, però hi ha moltes coses que no.
No, sí. Però a mi, com t'he dit abans, el que m'agrada és navegar per aquests imaginaris i inspirar la gent. I era bonica la cullera perquè en la sessió de fotos que vam fer jo estava al mig menjàvem doncs, 3 galets, penjàvem 3 galets de l'ham i jo donava de menjar als meus pares, tenia el meu pare i la meva mare al costat. I la narrativa que hi havia al costat era que, bueno, doncs que crec que la gastronomia és una gastronomia que hem d'anar tots a una, no? Perquè al final dirigeix una persona i posava en aquest sac doncs, que la gastronomia evolutiva, la que crec que tots estem i volem, doncs és una gastronomia que hem de col·laborar-hi tots, des d'agricultors, polítics, dissenyadors, artistes, sociòlegs, etc. Transversal, multidisciplinar, i també hi havia aquesta idea de que, bueno, doncs meus pares fins ara m'havien alimentat a mi, i quan dic alimentar des d'ingerir aliments, però alimentar també emocionalment, etc. I, bueno, doncs em feia gràcia que doncs arribo a un punt que això pot canviar, no? Que sóc jo la que dirigeix, que en aquest cas sóc jo qui dirigeix la cullera, doncs que els hi dono de menjar amb ells. I després t'ensenyo alguna foto.
Doncs va, ensenyem un foto. Va, anem cap a la cuina, que per cert, clar, imagineu-vos que la cuina de l'Elsa Iranzo no és una cuina convencional, tot i que, evidentment, té els seus fogons, té la seva taula, però ja veiem que és diferent. A veure, va, aquí aquest llum hi queda molt bé. Home, veig que encara tens una cafetera d'aquelles de tota la vida, no? La Smoca, eh?
Mira, el tema de cafè, la meva Bialetti. Això sí que no puc. El cafè és una cosa que amb els anys... De fet, m'agradaria molt saber més de cafè, però em sembla màgic i sóc molt cafetera.
Escolta'm, ara que parlem d'això, la llum en una cuina, com ha de ser? Perquè jo veig aquí, per exemple, que tu tens una llum tirant a blanqueta, però clar, no és una llum d'hospital, i en canvi veus que a vegades llums grogues, no? Com ha de ser la llum d'una cuina?
Jo crec que això també és molt personal, no? La gent que cuina molt potser et diria que millor una llum blanca, però si observes en l'estudi no tinc cap llum blanca, tots són llums càlides i en la cuina també no tinc ni una llum general, bueno, aquesta tampoc la faig servir, la faig menester gaire, tots són com llumetes càlides per fer com petits escenaris teatrals.
Bueno, són aquelles cuines que hi ha moltes vegades que, ara que parlem de cuines, no sé si estaràs a mi, però es dissenyen moltes cuines que s'hi cuina molt poc, no? Que va molt bé per sortir a les revistes de disseny, però que dius, aquesta persona, no sé, ara estic pensant, no sé, en un jugador de futbol que està on sigui, no d'aquests de primera divisió, diguem-ne que jo no sé si cuina molt o no, però sí que és veritat que després hi ha molta gent que canvia la manera, la perspectiva. No, l'altre dia estava veient en David Beckham, que està enamoradíssim de les seves gallines i del seu hort, i de ben segur que cuina. No? Hi ha moltes cuines que es cuina molt i altres que no es cuina gaire. Com ha de ser la cuina perfecta per tu?
Bueno, doncs depèn de quin menester li facis. Mira, ara estava pensant, Pep, que no sé si t'havia comentat que, clar, jo vinc del món del disseny i jo vaig començar a treballar en un estudi de cuines. De fet, aquest va ser el meu primer vincle amb la gastronomia, que vaig començar a dissenyar moltes cuines. I el perfil de clients que teníem a l'estudi eren cuines alemanes, no econòmiques, i moltes vegades dissenyàvem aquella cuina que la part estètica sí que manava qui pagava, però després la utilitat, inclús la mida, l'alçada de la cuina, anava a cort a la persona que els hi cuinava a casa. Sí, per tant, veies que ells, per exemple, eren alts, però t'explicaven que qui els hi cuina a casa és una persona, una senyora, que és més baixeta i la cuina s'havia de fer estèticament com ells volien, però pràcticament pensat per la persona que els hi cuina. Bueno, en el seu moment em va semblar molt, molt estrany.
Clar, el que passa que moltes vegades després veiem que les coses també, com deies, han de ser funcionals. Elsa, jo estaria aquí repassant tota la teva cuina un bon grapat d'estones, però hi ha una cosa que sí que m'agradaria i és que deixis anar encara més a la teva imaginació. M'agradaria, si poguessis avui en dia tenir una ment oberta i diguessis, a mi m'agradaria dissenyar això, o m'agradaria dissenyar alguna cosa per un fet concret, què és el que t'agradaria fer avui en dia? Complicada aquesta pregunta, eh? Perquè, clar, et fa pensar molt.
Sí, sí, em fa pensar molt. I relacionat amb una cuina.
O amb l'alimentació.
O sigui, un somni professional, em preguntes? Doncs sí que tinc un parell de somnis professionals. Mira, jo treballo molt amb el món de les idees i faig tangibles algunes coses. A mi m'agradaria obrir un restaurant, però que no es digui restaurant. Jo et diria una galeria d'art comestible. Ho deixo aquí?
Home, mira, a Madrid recordo que fa molt i molt temps, no sé si ara encara existeix o no, però hi ha un restaurant que hi havia un cartell a l'entrada que deia en aquest espai es ven tot excepte les persones, no? És a dir, tu anaves allà i deies, mira, aquesta copa m'agrada, quina és? Te la compro, no? Aquestes cadires m'agraden, no? I tot era diferent, no?
Això, o inclús un Vinson, segurament molta gent recordarà que era Vinson, un mini Vinson, només amb gadgets gastronòmics, amb aquella línia que no sé si és un objecte de disseny o és un objecte d'art. Mira, per exemple, aquestes copes, que són meravelloses.
Semblen copes dobles, això, eh? És a dir, sembla una copa ensamblada en una altra copa i que no hi ha la tija.
Exacte. Són unes copes que bueno, doncs, vaig fer per un event per l'American Cup, ara fa uns mesets, i us va fer una vidriera, i són peces artístiques. Això, per exemple, que ho vaig fer amb el meu pare, que és una... No sé si vols descriure-ho tu, Pep.
És una forquilla que va amb una brújula, no? I això per què serveix?
A veure, utilitat realment, aquesta forquilla no té gaire utilitat. De fet, mira, la tinc aquí més com a objecte, com a peça d'art. Però em sembla com molt... No? Si comencéssim a desgranar i a parlar que per què una brújula amb una forquilla, no? On està el nord, no sé, podríem descriure coses molt boniques, no?
Home, hi ha coses, hi ha una frase d'un amic meu que diu que a ell a vegades li sorgeixen accidents afortunats. En aquest cas, en Salvador Maura és formatger, no? Però sí que és veritat que a vegades, diguem-ne, d'un producte que no sabem per què serveix, arriba un moment a la nostra vida que te'n dones compte de que has tingut allò molt de temps allà i serveix per una cosa, no? Jo crec que aquesta també és gran part d'aquesta màgia, no? Del disseny, de més aquesta part artística que passa cap a la part més funcional i això, no?, de les coses.
O inclús al revés. Mira, fem-ho al revés. Mira, aquest molinet que tinc aquí era del meu avi.
Molt bonic aquest, eh? Aquest, si el posessis al Wallapop, aquest encara serveix, perquè jo veig a molts japonesos, que tu saps que els japonesos tenen una cultura, diguem-ne, del minimalisme amb tota la vida, i ara veig que s'han posat molt de moda aquests molinets, no? Amb molts japonesos que fan el seu cafè pel matí molt zen, no? Han passat del te al cafè, i tornen a moldre, no? O tornem a moldre el cafè individualment al mateix moment que ens el volem prendre.
Bueno, és que s'ha desvirtuat aquella idea de ritual que teníem, o que ens havien venut, no? Que prendre el cafè del matí era un ritual que precisament era per prendre-t'ho, no? I per prendre d'aquell temps, no? Jo m'imagino també aquest... primer moldre el cafè, en silenci, no? Escoltar el so que fa el cafè, l'olor, no? Prendre aquella consciència, i com hem passat ara, que el cafè és algo ràpid i, no? Apreto el botonet i surt. I jo crec que tornar una mica a connectar-nos amb el cafè d'aquesta manera, no? De ser la consciència, d'obrir aquest primer pas 1, pas 2, no? I sents, no?
El so que és...
Se sent, eh? Se sent.
Crec que és màgic i crec que estem tornant cap allà, no?
Això ja és una pròpia experiència, no? Tu ens parlaves ara que parlàvem d'un producte, però hi ha productes precisament que és això, que són les experiències, que de fet és allò que ens emportarem quan anem a l'altre barri, no? Malauradament, tota la part tangible es quedarà aquí, però sí que haurem viscut aquestes experiències, no? I aquesta també és una d'aquests actes que tu dissenyes, no? Clar, com es crea una experiència a vegades tan diferent? No sé, ara estic pensant per un restaurant, no? O estic pensant, per exemple, per una casa de cotxes.
Doncs mira, jo crec que ha evolucionat molt de les primeres experiències que vaig començar a dissenyar, que al principi només era bàsicament fer servir els aliments i la gastronomia com a medi d'expressió, i que els aliments m'ajudaven a explicar certes coses que les marques volien, des de valors, des de... I jo crec que ara, a dia d'avui, que agafo molts projectes i que intento que les marques que em contractin o les institucions que em contractin tinguin un missatge i una reflexió molt interessant per explicar. Crec que la gent que va... Aquestes vivències s'emporta una reflexió molt més profunda que... Ai, mira, he anat a un lloc i... O sigui que... Si veus una mica la meva evolució, entendràs que potser sí que al principi vaig començar a fer experiències, doncs, com dius tu, per una empresa de cotxes, on la reflexió que hi havia al darrere, doncs, podria ser, doncs, que la gastronomia m'ho puc passar bé, que puc posar el cap a dintre d'un lloc i, bueno, aquesta part d'experimentació, de joc, que està molt bé, però si vas ara a una vivència que hagi pogut fer per una marca o per un museu, la reflexió és molt més profunda.
Mira, ara que em fas pensar en el cotxe, te'n diré una, eh? Algú ha de dissenyar algun dia, perquè això sempre hi penso, no? És a dir, totes aquestes marques, diguem-ne, que fan hamburgueses ràpides i aquestes coses, la gent que menja dins el cotxe, és molt antiergonòmic menjar-se una hamburguesa dins el cotxe, no? Si ja no tens temps o no vols, diguem-ne, assentar-te tranquil·lament en una taula, crec que algú ha de pensar, no?, en com es pot menjar una cosa, perquè no m'imagino menjar-me una hamburguesa d'aquestes que n'hi ha dos o tres, que és ample, que no et cap a la boca, a dins un cotxe, és a dir, t'has d'atacar segur, no?
Sí, bueno, i això o una mica amb el que explicaves abans, no? Que hi ha persones que ja s'encarreguen, o que ja hi ha un departament amb... Puc dir marques?
Sí, i tant, i tant.
Mira, no fa gaire parlava amb una noia que treballa a Cupra, i Cupra ja té un departament d'experiència. O sigui, és una persona que, com has dit tu, l'experiència, per exemple, per fer un canvi de marxes, pues, quin material té aquell element, quin so, quina fluïdesa, i crec que el tema de menjar... no, en el dia d'avui, que mengem més sols per la vida potser que tenim, que mengem fora del restaurant i mengem potser al carrer, ostres, crec que menjar dintre del cotxe pues hauria de ser també un tema que pugui tenir sobre la taula aquesta persona que s'encarrega de dissenyar l'experiència total de l'usuari d'un cotxe. Sí?
Estic pensant en això, sí, estic pensant en la safata per menjar el cotxe. No? Tenim les safates aquelles del sofà, que tenen, diguem-ne, que són desplegables, llavors et cap les cames, no? I tu pots menjar-te, diguem-ne, el dinar. Haurem de parir alguna cosa pel cotxe o no sé, o alguna cosa d'aquestes que hi ha molta gent consumidora, no?
Bueno, el cotxe, l'únic que es mocut és que hi ha com el forat per posar el got, no? El got del cafè o l'ampolla d'aigua. Però sí, per què no un cotxe pot tenir també una nevera incorporada?
Això ja són cotxes d'alta gamma, eh? Però amb una furgoneta normal també li podem tenir.
Sí, però bueno, no sé, qui no porta una aigua, porta un cafè o porta un snack o... Sí, si és que... L'acte de menjar, ja et dic, és infinit les coses que ens podem imaginar i que podem dissenyar i podem replantejar i podem posar sobre la taula.
Elsa Iranzo, a qualsevol persona que ens estigui escoltant avui a la Fonda, que et cerqui per internet, per les xarxes socials, que veurà tot allò que tu fas i que de ben segur hi ha moltes idees avui en dia a moltes persones que ens estan escoltant que de ben segur els hi pots donar un cop de mà. Moltes gràcies per deixar-nos venir, per deixar-nos entrar aquí en aquest teu niu de creativitat que s'hi respira per tots costats aquí al món. Ara estic veient aquí un rajol que és molt gran, que jo ara he dit un rajol i no sé el que és.
És una font.
No fotis.
És una font, mira, si vas cap aquí veuràs. Això va ser un event que vaig fer i com a fonts d'aquestes n'hi havien, crec que vam fer 15. Això ho va fer la Júlia Esquer, una dissenyadora d'aquí a Barcelona, i, bueno, i per aquí surt aigua. I amb això vam construir... Clar, darrere hi havia una història, però hi havia... Però
clar, aquí hi ha la tecnologia del canti, no? Aquesta ceràmica, per tant, aguanta la calor, la temperatura.
És de mentida, això?
Ah, és de mentida, aquest. Pues, i per què no el fem de fang?
Sí, tant. A mi el tema cantis i recipients m'al·lucinen. Que tots tenen... bueno, estaven dissenyats per el que parlàvem abans, no? Per un context i una necessitat molt específica. I crec que són molt bons dissenys.
Elsa Iranzo, moltes gràcies.
Pep Noguer, moltes gràcies a tu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase ben curta del xef Francesco, que diu: ets el que menges, així que menja bé. Quina raó, quina raó. Esperem que us hàgiu passat bé en aquesta fonda i que ens tornem a trobar en una nova fonda, aquí, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.